Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Efectivament, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem d'una d'aquestes qüestions importants. No sé si ho sabeu. Tenim alteracions a la natura. Això ho sabem, ho hem estudiat moltes vegades, que quan hi ha una peça dins d'aquest equilibri, dins la natura, doncs hi pot haver unes conseqüències malauradament importants, no? En aquest cas, quan parlem dins dels animalons, quan retoquem depredadors, quan retoquem maneres i formes, doncs quan eliminem uns depredadors, altres, els que són depredats, surten beneficiats en aquest cas, no? Parlo dels conills. No és la primera vegada que parlem de plagues cinegètiques. No és la primera vegada que parlem de plagues d'animalons en excés perquè no tenen un depredador natural. Per exemple, els porcs senglars. Quantes vegades ja hem parlat dels porcs senglars, els accidents que han provocat els porcs senglars, les pèrdues econòmiques, i no és exterminar. No parlo d'exterminar, per exemple, ara parlava dels porcs senglars. No és aquesta la qüestió. La qüestió és un equilibri. Un equilibri que nosaltres, els éssers humans, doncs hem alterat, com el clima, etc, etc. Amb els conills passa el mateix. En aquest cas, s'ha declarat una nova emergència cinegètica per la plaga de conills que hi ha a Lleida. Concretament parlarem avui amb un pagès de responsable, bueno, responsable, que molt afectat per aquest tema, el senyor Ramon Boleda, que, a més, ens donarà una fotografia i una visió del que passa a la zona amb aquesta plaga cinegètica de conills, que allà a Verdú, a prop de Tàrrega. Doncs en parlarem. Hi ha pagesos, imagineu, que primer, si han de fer créixer els arbres, poden trigar 5 o 6 o 7 anys en què aquest arbre comenci a donar fruits i producció. És a dir, comença a donar-te diners. Doncs venen els conills, se'l mengen i s'ha acabat. Però si fos un arbre, igual no passaria tant. Però quan parlem de camps sencers, estem parlant de pèrdues importantíssimes en qüestions de diners i pagesia. Clar, estem a prop de pèrdues importantíssimes. Com es combat tot això? De seguida en parlarem d'aquestes plagues cinegètiques, en parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz i us explico que del temps, doncs tampoc... No és que tenim una novetat important, tenim un superanticicló a sobre que ho bloqueja absolutament tot. Tenim un dia amb un predomini importantíssim del sol i les temperatures a l'alça. Va té una tarda solejada, demà dijous, 3:15 del mateix. Possiblement les temperatures, és el que ja crida l'atenció, l'anomalia de termòmetre que tenim a les zones centrals del dia, perquè la temperatura pujarà a la màxima, moderadament en alguns punts de Catalunya. Fins i tot hi ha valors que podrien superar els 23 graus a certs punts del litoral. Això ens diu el Meteocat. I això no acaba aquí, perquè continuarà pujant la temperatura. És una qüestió molt anòmala. Demà dijous, pel matí, esperem 3:15 del mateix. De fet, per demà, la temperatura mínima i màxima continuarà pujant, excepte a l'oest de la depressió central i a trams de la costa on quedarà semblant. És igual, és que la temperatura serà normal. Possiblement cap a Ponent, cap al Segrià, cap a les Garrigues, al Priorat, demà igual s'escapa algun plogim, veurem un cel molt tapat, però només concretament en aquesta zona, però no durarà gaire, la qüestió no durarà gaire, serà pel matí, perquè després ja la cosa tornarà a lluir el sol i tornaran a pujar les temperatures. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara et sento, sí. Què tal? Bon dia, benvingut, Eduard.
Perfecte, gràcies. Doncs el que dèiem, de moment, en principi, tot plegat força estable pel que fa a la mobilitat, pel que fa al volum de trànsit. No hi ha massa complicacions, sobretot hem d'anar amb prudència amb la boira, avui un dia més molt present, sobretot en aquest cas els trams de l'autovia 2 i de l'autopista P2 que passen per Lleida. En el cas de l'autopista, de l'AP2, hi ha un tram en què la visibilitat és molt reduïda, sobretot entre Castelldans i Juneda, aquí en aquest cas, i ja per protocol s'ha tallat un carril i la velocitat màxima és de 40 km per hora. En aquest sentit, hi ha força densitat de trànsit ara en aquests moments en aquesta zona, especialment per això, perquè la boira és molt espessa i redueix molt la visibilitat. Per tant, molta prudència. En el cas de l'autovia 2, també el tram afectat per boira, en aquest cas no tan espessa, però sí que cal circular amb prudència també, i és entre Golmés i Soses. A banda d'aquests trams, d'aquestes zones afectades per la boira, en general es pot anar circulant força bé, tret d'alguns punts d'intensitat, especialment a les dues rondes, però de moment no passem d'aquí. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Sergi, que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Voyage, voyage.
Passat durant la declaració d'emergència cinegètica es van capturar a batre, es va arribar a batre 437.000 conills, aproximadament. Atenció a la xifra, 437.500 conills en 6 comarques de Lleida, en un total de 91 àrees de caça i una extensió de 1.900 quilòmetres quadrats. Aquesta xifra impressiona i és impressionant. I bé, Ha tornat el problema. El mes de març torna a declarar-se l'emergència per plaga de conills. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, bon dia, José Miguel.
En aquest cas, què vol dir tot això, Sergi?
Doncs primer, que continua havent milers i milers de conills. Mira, les últimes dades, a la comarca del Segrià hi hauria uns 80 conills per quilòmetre quadrat. I a les Garrigues augmentaria fins a 120 conills per quilòmetre quadrat, quan l'objectiu seria que hi hagués una reducció ja de 50 exemplars per quilòmetre quadrat, que ja es considera que és molt alta. Per tant, hi ha una superpoblació brutal. La declaració d'emergència cinegètica significa que es pot, en aquest cas, realitzar mesures excepcionals pel que ja es considera, i així es declara, una plaga de conills. En la d'aquest any, 2024, s'iniciarà el mes de març i no acabarà el 30 de setembre. Quan parlaves d'aquesta xifra, que impressiona també per mi, 435.000 conills, que ja impressiona, no?, perquè és una quantitat elevadíssima, es va fer en aquests mesos, però ja s'anuncia que de cara a aquest any s'ampliarà, és a dir, que no s'acabarà el 30 de setembre, sinó que pot durar fins a octubre o fins al mes de novembre. Es parla de l'octubre perquè és quan comença la temporada de caça. I aleshores, doncs, aquí ja pot haver-hi, doncs, aquesta regulació. Què provoca en aquest cas? Quins són els dos mètodes més utilitzats? Primer, un control de fures. Hi ha uns xips per cada fura i hi ha unes 500 fures ja preparades. I després també hi ha batudes nocturnes que realitzen, doncs, els agents rurals. Recordem que els danys a l'agricultura són importants perquè mosseguen tot el que serien els cultius expansius, poden destrossar cereals i també els arbres que no estan protegits o que es queden sense protecció. Això també inclou més despesa per part dels pagesos, que han d'incloure mesures de prevenció i de precaució davant dels arbres, de seguretat davant de la plaga, i també invertir moltes, moltes hores de treball.
Sergi, clar, la pregunta és per què hi ha tants conills?
Sí, perquè no és únicament un fet que passi a Lleida, està passant a tota Espanya, eh? És a dir, hi ha plagues a Castella-La Manxa, a l'Aragó, aquí a Lleida, amb altres punts d'Espanya, i això, evidentment, va vinculat amb un tema ja d'ordre natural de l'ecosistema, no? De l'ecosistema, que és la falta de depredadors naturals, i també la pràctica de la caça que ha anat perdent, en aquest cas escopetes, tot això combinat, evidentment, amb una producció reproductiva altíssima, no?, per part dels conills. conills, que aquell conill també va mutant respecte al que seria doncs el conill de caça habitual, no? Això provoca el que s'anomena una sèrie de situacions que estan encadenades i que té com a resultat aquesta superpoblació. Per cert, quan parlem de les mesures, el tema gran de debat és que els agricultors demanen moltes vegades l'utilització de l'ús de fòsfor d'alumini que pugui doncs eliminar conills. Una situació que sempre ha quedat descartada per part de l'administració, aquest ús de fòsfor, que s'inclina en aquest cas per les dues situacions que hem explicat a partir del mes de març, el control de fures i les batudes nocturnes d'agents rurals.
Doncs, Sergi, anem a parlar precisament amb un afectat, amb un pagès molt afectat de Verdú, de la població de Verdú, el senyor Ramon Boleda, que també parla com a portaveu dels pagesos afectats de la zona. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Per fer-nos una idea, com és d'impactant aquesta plaga de conills?
Mira, això només ho sap aquell que ho viu. Perquè jo soc de Verdú i hi ha veïns del poble que saben que hi ha molts conills, saben que fa mal, però com que no es toca la seva butxaca, doncs mira, doncs vas passant. Però els que mos toca estem molt afectats, molt. Hem perdut molts diners, hem perdut moltes hores, ens hem desmoralitzat molt perquè hem fet feina, hem tapat i continuen destapant, cabanes a punt de caure, parets de pedra seca caigudes, arbres rosegats, ceps rosegats. Aquest any hem vist ceps que han menjat inclús el tronc, com si fos un pastor.
Carai.
El tronc, sí. Ceps de 20 anys, o sigui, hi ha la part de baix i la part de dalt, i la part del mig no hi és, se l'han menjat tota.
Com s'ha descontrolat tant la població? Si s'està fent la feina, si la Generalitat, penso que no sé si ha posat mans a l'obra també, però com s'ha descontrolat tant aquesta situació?
Els conills aquests, tots estem d'acord ja, sí? Que n'hem parlat 50 vegades, que són, no són els conills típics del país. Els conills típics del país eren més petits, el cap més rodó, les orelles més curtes, criaven amb d'allòs, amb llodrigueres, ara crien a dins del cau, són més grossos, les orelles més llargues, o sigui, això no hi ha volta de full. Són conills que crien molt més que els d'abans, perquè abans feien 3 o 4 parells l'any, ara apareixen encara més. M'entens? O sigui que tenen una facilitat de
procreació enorme.
De procreació enorme, enorme. Però jo recordo quan era petit que teníem conills a casa i cada 21 dies tiraven el mascle de la femella, m'entens? I feia 7 o 8 conills. O sigui, ara imagina't això.
És una barbaritat. Clar, la pregunta és, clar, amb tot aquest malbé que està fent el camp, en aquest cas tu molt afectat amb totes aquestes destrosses que m'estàs explicant, cap on anem? Cap on podem demanar ajuda? Com es pot solucionar això?
Ja fa molt temps que els sindicats lluiten, però fins que no vam sortir nosaltres, pagesos o conells, que vam muntar tractorades i la cosa es va posar en sèrio, llavors s'hi van començar a posar. Es va posar l'emergència cinegètica, es va fer batudes nocturnes, es va, amb alguna carretera, em sembla que és la de Sositona, es va posar fòsfor d'alumini. Però nosaltres vam demanar moltes coses, que eren les més efectives. Però les més efectives no s'han fet. Les més efectives és poder caçar de nit, amb visors nocturns o amb visors tèrmics, amb silenciador o fins i tot amb escopetes de balins. Amb escopetes de balins amb un visor nocturn, a la nit n'hi fas de feina, perquè no fan soroll i si toques el conill el mates. I és efectiu i barat. Per això no hi ha manera. Una altra de les coses efectives són les batudes nocturnes. Les batudes nocturnes s'han mort cada una mitja d'uns 120 conills, més o menys, per cada batuda nocturna, per cada sortida. Però si sortíssim cada nit, un dia a Verdú, un altre dia a Maials, un altre dia... Però cada dia s'hauria de sortir.
Sí.
A cada poble dels més perjudicats s'hauria de sortir com a mínim una vegada a la setmana.
Sí.
O dues. Entens? I una altra cosa que va bé és el fòsfor d'alumini a les infraestructures públiques, perquè les infraestructures públiques no es pot caçar. No s'hi pot anar amb escopeta, els camins no es pot anar amb escopeta, m'entens? Doncs si no es pot matar, s'hauria de posar fòsfor d'alumini, que no és cap verí. És, inhibidor d'oxigen. O sigui, es menja l'oxigen i l'animal mort a dins el cau. No passa res.
Aquest seria les qüestions més efectives. Estàvem pensant, hi ha veus que diuen que deixar anar guineus o perquè la natura en si mateixa ho pugui reequilibrar, això també podria ser efectiu?
Això el dia que hi hagi els conills que hi ha de bé, la guineu ho pot... No, és clar, la guineu menja de tot, la guineu és un carronyer. La guineu, si no té res més que d'allò, n'hi ha a empaitar conills, però si troba alguna bèstia morta, es menjarà...
Se'l menja la bèstia morta primer, clar.
Sí. I si troba ous de perdiu, es menjarà ous de perdiu, m'entens?
Entenc.
Que és bo que hi hagi guineus, però tampoc un excés. També es va parlar del linx, però el linx és l'aberració número 1, perquè un linx necessita un territori per amb ell sol de 3 o 4 quilòmetres quadrats.
Clar. Entens? Si haguessin de posar una xifra de diners de pèrdues, al voltant de quan estaríem parlant?
Cada cas és diferent. Cada cas és diferent. Perquè hi ha gent que els ha afectat 50 hectàrees de cereal. A mi m'ha afectat 5 hectàrees de vinya i una de pistatxos, però vull dir, en 10 anys te puc dir que tranquil·lament 200.000 euros els hauré deixat de guanyar.
Carai. Doncs, senyor Boleda, una abraçada molt forta. Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres. Adéu.
Adéu. Ja ho veieu, és un cas que és terrorífic. Clar, si no et toca directament, penses, què fem amb els conills o... Però és que és un autèntic problema, ja ho explicava molt bé el Ramon, no és una qüestió d'exterminar els conills, ni molt menys, sinó que sigui una cosa coherent en aquest cas, pobres animalons. Bé, de seguida parlarem d'una notícia que es va acabar de fer pública ahir, encara que fa temps que ronda. De fet, nosaltres parlàvem d'això a l'agost de l'any passat, no del 2023, a l'agost del 2022, a l'agost del 2022, parlàvem d'això i entrevistàvem en aquest programa a un expert, precisament, que estaven sobre la investigació que s'estava fent sobre els biomarcadors a la sang de determinades malalties. En aquest cas, els biomarcadors de l'Alzheimer. Això parlo de l'agost, que ja es veia la possibilitat de poder saber si un tenia o patia malauradament la malaltia de l'Alzheimer només amb una analítica de sang, només controlant aquests biomarcadors que tenim a la sang. Ara, de fet, ahir mateix ja es feia pública que aquesta analítica ja és fiable. De fet, s'estan acabant de retallar punts, però ja aquesta analítica de sang diu, amb una fiabilitat de més del 90%, estem parlant d'entre el 90 i el 95%, la possibilitat de tenir Alzheimer o no. De seguida en parlarem de tot això, en parlarem amb un dels investigadors, el doctor Daniel Colea, però ara marxem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbent, i parlem d'una altra qüestió. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, y son buenas noticias, muy buenas noticias, pero yo quiero recordar una cosa que la trataremos más adelante contigo, y es que es la detección de la enfermedad. Lo que hay que intentar es que no se produzca, prevenirla. Porque una vez que está, es difícil poder evitar ya síntomas, ¿de acuerdo? Se puede frenar un poco, pero no se puede remitir, ¿vale? O sea, que toda la medicina nos tenemos que centrar, nosotros también, en intentar prevenir la aparición de estas enfermedades.
Por cierto, y hoy vamos a hablar de una enfermedad autoinmune,
sí,
que es la diabetes. Hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2.
Ahí va, es decir, la diabetes, la tipo 2, que es la más común, no es exactamente una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se desarrolla normalmente por hábitos alimentarios no correctos, que es lo que estamos viendo al aumentar los porcentajes de sobrepeso y obesidad, pues ¿qué ocurre? Van relacionados con alimentación no correcta y normalmente esos cuadros de sobrepeso y obesidad, siempre, pero en muchas ocasiones, van unidos a cuadros de diabetes, ¿no? De diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, para que la gente lo recuerde, la diabetes tipo 1 es la que se puede dar, bueno, pues desde niños muy pequeñitos, ¿no? Sí. Desde niños hasta jóvenes, ¿vale? Entonces, yo lo que me gustaría hoy tratar un término, una alteración que se llama la resistencia a la insulina. La resistencia, en primer lugar, explicar que la insulina es una hormona que se encarga de usar el azúcar, es decir, quemarlo, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, cuando mi organismo produce una cantidad correcta de insulina y mi cuerpo funciona bien, yo como azúcares y mi cuerpo se encarga a través de la insulina de usarlo, ¿vale? De utilizarlo y de producir energía. ¿Qué pasa con el síndrome de la resistencia a la insulina? Que se produce, como su propio nombre indica, una resistencia a que la insulina actúe como tiene que actuar. Es decir, aparece en personas que tienen una dieta muy rica en azúcares y en alimentos procesados. Es decir, a veces uno piensa solamente en la galleta y en el chocolate y no piensa cuando se come una lasaña prefabricada o cuando se está comiendo unas ensaladas que tienen una serie de aditivos que tienen muchos azúcares o cuando está utilizando una salsa determinada que tiene muchos azúcares, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, personas que tienen unas dietas muy, muy, muy ricas en azúcares se provocan estos picos de insulina, ¿no? Es decir, me entra mucho azúcar, pues mi organismo, venga, pumba, pumba, pumba. Y aquello lo que hace en definitiva es fracasar el mecanismo de acción de la insulina. Es decir, se produce insulina, pero no cumple el trabajo para el que está destinada. Y esto genera pues todavía muchísimos más problemas, genera problemas a nivel intestinal, genera problemas de comunicación entre el intestino y el cerebro, genera comportamientos anómalos de la persona que sufre esta resistencia a la insulina con el alimento, es decir, genera una serie de trastornos que lo que va a hacer es meternos más en ese círculo vicioso, meternos más en el sobrepeso y aumentando los kilos, pues pasar, digamos, de categoría y del sobrepeso pasar a una obesidad moderada y de la obesidad moderada pasar a una obesidad grave, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que tienen un cuadro de sobrepeso crónico recurrente o una obesidad, muchas veces se buscan procedimientos fáciles, ¿no? O económicos, o que no me cuesten trabajo, o por ejemplo la cirugía que la comentábamos el otro día. Bueno, pues cuando estamos hablando de esos procedimientos fáciles, no estamos yendo a la causa. Estamos yendo simplemente a una dieta que se presenta como milagrosa, a un procedimiento quirúrgico que se presenta como milagroso, pero si yo no voy a la causa, yo no voy a conseguir realmente que esa persona abandone la situación de la obesidad. Pues bien, nuestro planteamiento desde hace muchísimos años, pero ahora todavía más, con procedimientos diagnósticos que hemos incorporado, nuestro planteamiento es hacer que el obeso deje de ser obeso. Y aquí nadie se tiene que comparar con nadie, porque hay quien con un único intento lo consigue y hay quien necesita cuatro intentos, porque cada uno de nosotros, en mi tierra se dice que cada uno es como es y se hace mediador.
Sí.
Somos diferentes, ¿no? Y por tanto, no tenemos que realizar ese comparativo con que alguien lo hizo y lo consiguió a la primera y yo llevo luchando y no lo consigo. Lo importante es seguir luchando. Lo importante es ponerse en manos cualificadas. Lo importante es que la actitud de todos los profesionales, como es el caso nuestro, busquemos siempre las causas de los problemas, porque solamente buscando y tratando las causas conseguiremos resolverlo.
Esa es la cuestión, hay que precisamente ponerse en manos de profesionales. Podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, para ahí le puedes explicar tu problema y ella pues te va a aconsejar, te va a orientar, te va a explicar lo que debes saber, no lo que quieres oír, sino lo que debes saber, y debes llamar para concertar esa primera visita informativa gratuita en el al 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, también podréis reservar cita online, estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro por Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctor, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Cuídate.
Hasta luego.
Adiós. Y de seguida parlem d'aquesta analítica de sang que et diu si tens Alzheimer o no, i de seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any. 70% de descompte. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Uf, si és que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego
vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿Tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema. O
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja s'ha acabat pràcticament... Ja està feta, ja està comprovada i, a més, penso que els resultats són molt sòlids. S'han desenvolupat una analítica de sang amb tot això que comporta de comoditat per un pacient quan li fan les proves. Doncs una analítica de sang que permet diagnosticar l'Alzheimer amb una precisió d'entre el 90 i el 95%. Aquesta notícia ja es publicava ahir i avui parlarem amb el doctor Daniel Alcolea, que és investigador del grup de neurobiologia de les demències a l'Institut de Recerca Sant Pau i, a més, responsable al mateix hospital a Sant Pau de la plataforma de biomarcadors de la unitat de memòria. Doctor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per
l'interès.
Home, és que gràcies a vosaltres per tots aquests resultats, perquè és una meravella. Com funciona aquesta analítica, doctor?
No, doncs bé, aquesta és bàsicament un marcador que podem mesurar en sang i que el que hem vist amb aquest estudi internacional és que permet detectar la malaltia, com molt bé deies, amb una altíssima precisió comparada amb els mètodes que tenim actualment, que són més invasius i més cars, també, no? Llavors, això, clar, és un avenç importantíssim. Aquesta és una línia que ja es va desenvolupant també, com deies, des de fa un temps, i cada vegada estem més a prop de que això arribi a la pràctica clínica assistencial.
Clar, en aquest cas, què significa? Que és un avenç importantíssim, és una qüestió, però això a la pràctica com s'aplicarà? És a dir, és una qüestió de tractaments, és una qüestió de prevenció, com es pot aplicar?
D'entrada és una qüestió de diagnòstic, principalment, perquè fins ara el diagnòstic que podien fer a les persones que tenien problemes de memòria i el diagnòstic de l'Alzheimer, fins fa un temps es feia només amb els símptomes clínics de la malaltia. Mm. Des de fa un temps ja tenim marcadors que podem mesurar, per exemple, amb líquid cefalorraquídic, que això es fa a través d'una punció lumbar, però aquesta és una prova que és relativament invasiva i no és còmoda. I el fet de tenir un marcador que es pugui mesurar amb sang facilita moltíssim les coses. Farà que sigui molt més accessible i que puguem diagnosticar els pacients millor i abans.
Abans de tenir simptomatologia clínica?
És a dir, que el retard, que no hi hagi retard en el diagnòstic. Des que la persona consulta pels seus problemes de memòria, puguem detectar la malaltia amb més precisió.
Llavors, això el que significa és que es pot aplicar tractaments abans.
Bé, d'entrada, això, podem fer el diagnòstic abans. I això, evidentment, tenir un diagnòstic abans fa que puguis tenir també les eines per poder administrar tractaments abans, efectivament. Mm.
En aquest cas, quan parlem de biomarcadors, quins biomarcadors són? I aquesta seria la primera pregunta, i la segona seria... És aplicable a altres malalties, això de detectar biomarcadors a la sang?
Biomarcador simplement és una paraula que indica que és una molècula que podem mesurar a la sang i que reflecteix algun procés biològic o patològic. No? Llavors, en aquest cas, el marcador que mesurem es diu fosfotau-217 i és una proteïna que està molt implicada amb la malaltia d'Alzheimer i sabem que es diposita de manera... inhabitual al cervell de les persones que tenen la malaltia. Mm. I això és el que podem detectar amb sang actualment.
Quant de temps s'ha trigat a arribar a totes aquestes certeses d'aquesta prova, vaja, de l'analítica de sang?
Doncs la línia de biomarcadors, ja dic, primer començava, fa un temps que ja s'investiguen biomarcadors, primer feien amb líquid cefalorraquidi, i això és una línia que, per exemple, nosaltres aquí a Sant Pau ja fa poc de 15 anys que estem impulsant. I amb sang els avenços han sigut molt més recents. És des dels últims podríem dir 5-6 anys, que hi ha hagut avenços importants en aquest, en aquest, en aquest, en aquest camp.
I això ja s'està aplicant, ja funciona, ja ha arribat a la pràctica als hospitals, o encara queda un temps?
Encara no, perquè aquí encara ens queden algunes preguntes per resoldre, i sobretot, per exemple, veure en quin punt del circuit diagnòstic s'implementen, a quins pacients li podem fer, qui se'n pot beneficiar més, des del punt de vista de diagnòstic. Però bueno, esperem que sigui molt aviat. Realment els resultats són tan sòlids que segurament ho veurem en pràctica clínica molt aviat, jo diria que aquest mateix any.
Doncs doctor Daniel Alcolea, investigador del grup de neurobiologia de les demències de l'Institut de Recerca Sant Pau i responsable allà mateix de la plataforma de biomarcadors de la Unitat de Memòria, escolta, moltes gràcies per aquestes explicacions i felicitats per la feina, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, una autèntica meravella, i sense cap mena de dubte arribarà un moment que es trobarà una manera de prevenir l'Alzheimer. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda. Avui que ens portes?
Avui parlarem de pors, de fòbies, i si aquestes les heretem o no dels nostres pares.
Ostres, una herència genètica de pors, sí, i de fòbies.
Així és.
Doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Mira, parlem primer de mobilitat, perquè si parlem de mobilitat, saps el desafiament diari que pot arribar a ser. Pujar, baixar escales, fer i desfer, anar i venir... Doncs, escolta, s'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Reco Professionals ens ajuda amb el millor servei tècnic professional i productes de primera qualitat professionals. Així que truca ja per informar-te, per valorar-ho. 935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mar Puerto, parlem d'aquestes herències. ¿Es poden heredar les pors i les fòbies?
Doncs sí, així és, heretem les pors i les fòbies dels nostres pares, un fet que s'ha descobert gràcies a un estudi que assenyala que certs canvis químics a l'ADN poden influir en l'expressió de gens relacionats amb l'estrès i la por. Sobre aquestes connexions entre la genètica i les fòbies de l'herència emocional, li hem preguntat a la Sara Lázaro, que és coach de salut i terapeuta emocional.
Nos damos cuenta que personas que no encuentran el porqué de un miedo, digamos, de una fobia, del estrés o de una tristeza, está en vidas anteriores, ¿no?, de sus ancestros. Y esto se refleja en estos marcadores que hacen que los genes se expresen de una manera u otra. Hay un ejemplo que está muy estudiado, que es de los nietos de las personas de los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Ellos vivieron mucho estrés, entre otras cosas, ¿no? Entonces los nietos tienen el cortisol muy alto. O sea, cualquier cosa les desemboca en un estrés. Y eso es por la herencia que tienen.
I si bé la genètica pot tenir un paper en la predisposició a certes pors, les experiències de vida i l'entorn també tenen un paper fonamental.
Desde los 0 hasta los 6, bueno, desde que ya que estamos en el vientre materno, ¿no? Estamos conectados, los bebés están conectados hasta los 6 años a la madre, después a las emociones de la madre, después de los 6 a los 12 a las emociones de la madre y el padre. Después empieza preadolescencia, pero es simplemente porque el niño se desconecta de las emociones del padre y de la madre y se empieza a enfrentar a lo suyo. Y cuando empieza ese, digamos, ¿qué es lo que está pasando, no? Y muchas veces tratamos con problemas que tiene, yo qué sé, un niño que sea un poco, digamos, tartamudo. En niños pequeños se trata a la madre porque está chupando, absorbiendo las emociones que está viviendo la madre. Sin embargo, al niño no le pasa nada. Tratas a la madre y al niño le desaparece. O sea, que el entorno tiene mucho que ver, pero desde luego empieza todo con la herencia emocional.
Així doncs, una interacció que es converteix doncs, en un punt clau per comprendre la transmissió d'aquestes pors de generació en generació. Unes posofòbies, això sí que es poden sanar, no es poden evitar, però sí tracta.
Vaja, sí que si la meva mare ha tingut pors determinades, les transmet en qüestió de l'ambient i les maneres. O sigui, no és d'ADN, però sí d'actitud.
Sí,
Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.